Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal? Avui us parlarem d'una associació que es dedica al desenvolupament agrícola de Kubonko, una població, una zona que està a Gàmbia i que està promoguda per gent de Blanes. Avui concretament parlarem amb dos membres d'aquesta fundació, amb els fundadors d'aquesta associació. També un altre tema destacat serà la segona missa sobre l'Empordà, que es portarà a terme el diumenge de la setmana que ve a 4:45 de la tarda a la falda del castell de Sant Ferran. Benvinguts. Comencem, com és habitual, escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Sant Narcís, feu-nos testimonis de Jesús. Dimarts celebràvem amb goig la festa del nostre patró, de la ciutat i de la diòcesi, Sant Narcís, bisbe i màrtir. Des del primer any del meu servei com a bisbe, constato una certa expectació per l'homilia d'aquesta festa. Fins i tot algun mitjà escrit la publica sencera. M'ha semblat adient oferir-vos un resum, unes pinzellades de l'homilia d'aquest any, amb la finalitat d'encoratjar-vos a esdevenir també testimonis de Jesús en aquests moments que vivim. Trobareu l'homilia sencera a la plana web del nostre bisbat. Necessitat de testimonis de Jesucrist, convençuts, coratjosos i joiosos. Voldria subratllar el significat de testimoni i de testimoni joiós. El testimoni no és aquell que diu: m'han dit, m'han explicat, els pares, els mossens, sinó aquell que comunica la seva pròpia experiència. A mi m'ha passat, jo ho he vist, he fet experiència. El testimoni de Jesucrist i del seu evangeli de salvació és aquell que comunica la seva pròpia experiència de trobament amb el Senyor, i com aquesta trobada, amarada d'amor, de coneixement de la proposta de Jesús, viscuda en l'Església, ha canviat la seva vida i és prou fecunda per canviar la vida de les persones i amarar la vida dels pobles. I tot seguit recordava i donava gràcies a tots els qui us esforceu per donar testimoni. En aquesta celebració, primer vull agrair a tots els germans i germanes el seu testimoniatge cristià, sovint en situacions familiars, socials, professionals, en cercles d'amics en els quals es respira fredor religiosa, la sospita que la fe no és bona notícia, l'abandó de l'Església i també una bona dosi d'ignorància sobre la proposta cristiana. He palpat l'esforç de pares i mares per transmetre la fe viscuda als seus fills i el seu sofriment quan aparentment aquests deixen de creure, de pregar o de celebrar la fe. Soc testimoni de l'interès de molts avis per recordar als pares que és molt important educar els seus nets com a cristians. Conec i valoro el gran esforç de la majoria de capellans i diaques per oferir Jesucrist a les persones perquè les estimen i volen oferir-los el millor tresor. Recordava les comunitats cristianes, els consells pastorals, els catequistes, animadors litúrgics, visitadors dels malalts, voluntaris de Càritas, responsables de la missió entre els joves, les escoles cristianes, els mestres de religió i molt especialment les comunitats de religiosos, religioses i instituts seculars, amb menció especial per les benedictines de Sant Daniel en els inicis del mil·lenari del seu monestir, i també per les religioses de Sant Josep de Girona a la celebració dels 200 anys del naixement de la seva fundadora, de Maria Gai Tibau. Però també remarcava la necessitat de conversió. Deia, tanmateix, aquest reconeixement no ens permet oblidar les nostres febleses, les nostres limitacions i la necessitat de treballar per una església centrada en Crist, una església propera i acollidora, una església joiosa, una església senzilla i pobra, una església amarada de tendresa i de misericòrdia i una església missionera. Desitjo subratllar la necessitat d'esdevenir testimonis joiosos de la fe. Quan escolto converses en les quals els socis d'un club esportiu o d'una institució en parlen amb entusiasme, el defensen, en senten els colors, tinc enveja. Perquè poques vegades escolto parlar de la vida cristiana, de la fe i del que significa amb tant d'entusiasme i alegria. Calen testimonis coherents, però sobretot joiosos de la fe cristiana. En aquest moment faig esment del cartell de fires d'enguany, m'ha semblat simpàtic, i que reflecteix precisament aquest tarannà joiós i alegre del testimoni cristià. Ja el recordeu, i els que no l'heu vist, és la figura d'un bisbe, Sant Narcís, és clar, pujant els cavallitos i fent servir com a bàcul la barra que uneix el cavall amb tots els altres per anar fent la cursa amb un somriure als llavis. El cartell visualment uneix un testimoni de Jesús, si és el bisbe, representa també tota l'església, amb la il·lusió i la joia que ofereixen les atraccions, els cavallitos, que sedueixen especialment els que són infants o tenen un cor d'infant. Hi ha un manifestar Jesús. Només en poden entendre els qui són com els infants. Com a imatge és molt important. Un cristià trist és un trist cristià. Un cristià joiós manifesta l'alegria i la sort de creure. També vaig fer esment de com ser testimonis en les situacions de sofriment a causa de la crisi econòmica i també de com ser testimonis de fraternitat i d'unitat en la pluralitat d'opcions que s'ofereixen per a Catalunya. Que Sant Narcís, doncs, ens converteixi en testimonis de Jesús avui. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Seguim des de l'Església Viva i ara parlarem de l'Associació per al Desenvolupament Agrícola de Kubonko, que això està a Gàmbia, i ho farem amb en Pere Gual. Benvingut, Pere. Què tal?
Moltes gràcies, molt bé.
I amb la Roser Villoc. Benvinguda, Roser.
Gràcies.
Bé, doncs, Kubonko, aquest és el nom d'aquesta associació, que és el nom que rep aquest poble que està a Gàmbia,
Sí.
Bé, parlem-nos una mica de què és aquesta associació per al desenvolupament del poble de Kubonko, un desenvolupament agrícola.
Bé, aquest projecte va venir una mica pel fet d'un viatge que vam fer nosaltres, que vam anar a visitar un amic, jo sóc pagès. He tingut molts negres a casa treballant.
Sou de Blanes, eh?
Som de Blanes, sí. I llavors, vine, per què no vens? I llavors vam anar-hi una setmana a veure com era el país, com vivien, com... I la veritat és que, doncs, bueno, quan vam tornar, la dona i jo, doncs, ja estàvem planejant l'idea, vam veure que hi havia moltíssimes coses per fer i que creiem que podíem fer-ho, i ja vam venir amb l'idea d'anar cap allà, no? Llavors, quan vam arribar aquí, vam muntar una associació i tenim uns 70 socis en aquests moments i vam començar doncs, a muntar què és el que podíem i no podíem fer.
Clar, vostè s'ha retirat.
Tant... Bueno, estem, sí, estem retirats tots dos ja.
Clar.
És el moment en poder fer coses.
Tant en Pere com la Roser. Per tant, sí. Ara tenen temps de dedicar, mai millor dit, el temps als altres, no?
Exactament.
Clar, vostè era un vostè això li ve gràcies a un treballador que tenia, que teníeu, els
sí,
dos.
Sí.
Que tenia ell. Estaven... Jo no tinc res a veure amb el camp, ara ell. Sí, però abans no.
Li va dir que anés al seu poble...
Quan li vaig plantejar de divà, va dir... anem-hi, i ràpidament es va desfer de la feina, perquè naturalment jo ja m'havia jubilat llavors i ja tenia una altra feina, i es va desfer de la feina i vam anar cap allà. Vam començar naturalment per buscar maquinàries, per poder treballar bé els camps, per poder fer les feines que s'havien de fer, i doncs bé, vam fer un contenidor, aquest contenidor se l'en va emportar un barco, i allà el vam descarregar i vam anar cap al poble de Cuonco i allà vam començar a arreglar els camps que ell mateix ens va oferir, més ben dit, ens l'oferia tot el poble uns camps per poder-hi treballar, però no eren massa idonis, no ens agradaven massa, i llavors ell mateix dels camps seus ens va oferir doncs, 4 hectàrees, que és allà on hem muntat la cooperativa en aquests moments.
I vostès van anar allà tots dos?
Vam anar allà tots dos, sí.
Amb aquest company?
Amb aquest company.
I vareu començar a planificar una cooperativa agrícola?
Exactament.
Sí, per aquest poble, que té, em deien abans, 1.700 habitants.
1.700.
Sí, però la meitat són nens.
La meitat són nens.
Sí, allà... Digues.
No dic que la natalitat allà, vull dir, és molt, molt poderosa, vull dir, se'n fa molta via, perquè naturalment tenen 2, 3 dones...
O 4.
O 4, alguns, inclús, i les dones al mateix temps el que volen és tenir criatures, la qual vol dir que es passen 2 anys donant mamà a la criatura i penjada a l'esquena, i quan aquest el poden deixar per terra ja tornen a quedar embarassades. Vull dir que és... I això és el que els fa feliç.
I viuen, lògicament, dels productes agrícoles.
Aquest poble és completament agrícola.
Però, esclar, només crec que mengen arròs i mill, no?
Sí, mill, cacauets i blat de moro i arròs. L'arròs és el plat favorit i al mateix temps el que es dona més, no? Es fa un arròs com una espècie d'arròs bullit, esbandit.
No, bueno,
el fan
no
al vapor, fan una espècie d'arròs al vapor i llavors hi posen unes salses. Aquestes salses els treuen, doncs, les dones tenen uns hortets, a la qual una associació que hi havia hagut abans els havia fet uns pous, i elles, doncs, amb una galleda que cacen l'aigua i van amb una palangana al cap i van a tirar-ho en el seu trosset, i allà fan unes petites verdures, molt de cebollino, esvergínia, alguna esvergínia, i coses que són del país. I amb això em fan unes salses, i aquestes salses són el que mengen l'arròs.
Clar, i vostès arriben allà pel desenvolupament agrícola d'aquest poble, i què decideixen conrear aquí?
Bueno, clar, decidir conrear és molt complicat posar-te en un poble que no coneixes les temperatures, que no coneixes les
perquè
humitats...
Perquè ja deu fer calor, suposo, no?
Sempre fa calor. A l'estiu, quan és d'estiu allà, que anem quasi bé una estació avançada, allà va una estació avançada, la d'aquí. Pel març, per exemple, doncs la temperatura normal durant el dia són 47, 48 graus...
I 50.
Hasta 50. Però vull dir que aquesta és una temperatura normal. A l'hivern, doncs, bueno, per Nadal, per exemple, doncs, dintre del desembre, màxim, jo la temperatura més baixa que he vist són 18 graus,
la matinada.
La matinada.
I llavors què decideixen conrear allà, doncs? Perquè, esclar, si només menjaven arròs i mill, vostès arriben allà i què fan?
Doncs mira, primer fem un estudi. Un primer any va servir per fer un estudi i prou, sembrant de tot tipus de verdura, durant tot un any, cada mes i mig, sembrant el mateix, per veure quan era el moment idoni d'aquestes verdures que fèiem. Ens en vam adonar compte, doncs, que moltes ja els havíem de descartar perquè la calor no l'aguantaven. Vull dir, el temps...
Verdures a què es refereix?
Verdures?
Sí. Quines?
Doncs a pastanaga, a mongeta tendra, a esvergínia, tomata, pebrot... Vull dir, tot tipus de verdura. Jo la prova la vaig fer amb tot una gamma important, vull dir, raves, ceba tendra, tot. I d'aquí se'n van a poder aprofitar com a cosa que es pot fer fàcilment en allà i que dona fruit, se van aprofitar doncs, l'esvergínia, el carbassó, el meló, la xíndria,
cogombra.
El cogombra, la ceba no hi ha hagut manera i era molt important, el patata, i ja de les verdures així en general, la soja també ens va anar a funcionar força bé, però per l'ú de més, la pastanaga no vaig lograr ni a fer la reixera. En fi, hi ha tota la resta de verdures que hi han, ja no vaig ni poder, no? N'hi han que ja és per lògica. La col també vam arribar a la fer bé, la col d'estiu també va sortir bé, però tot l'altre, moltes, perquè volen fred, volen, i aquestes ja impossible. Però de tota la resta, doncs ja van quedar inutilitzades.
Clar, però hi hauria, suposo, molts de productes desconeguts per ells, no?
Totalment. Vull dir,
la pastanaga, la col, tot això ho coneixien?
No, la pastanaga, sí, la col la també. Sí.
Què era el que desconeixien, per exemple?
El meló.
El meló no el coneixien.
El carbassó. El més ho coneixien, però el cogombre sí que se'l mengen. Però, per exemple, l'enciam, un enciam maco allà, doncs no el volen. Ells volen uns enciamets petits, que són com una espècie d'enciam romà, o l'enciam romà que diem aquí, però com són res, molt petits, agafen 4 o 5, els lliguen i d'allò en fan un enciam i allò és el que mengen. Un enciam gros no te'l volen. No,
costa
no,
molt no introduir està, coses noves.
No està dintre del seu règim alimentari.
Encara que tinguin gana, no se'l mengen.
Home, si tenen molta gana s'ho mengen tot, la veritat és aquesta. Yeah. Perquè allà tots els arbres que hi ha, tot el tipus d'arbres, fan un tipus de fruita o un altre, no? El que és més comú i que és una fruita doncs, que se la menja tothom és el mango.
El mango.
I de mangos n'hi ha molts i viuen de mango també. Quan no hi ha res més, mengen mango. Però tots els arbres donen un tipus de fruita o un
altre. I tot això, vostès han aconseguit que s'ho mengin o no?
Hem aconseguit que es mengin la patata, perquè també la coneixien, el que passa és que va amb uns preus horrorosos, la patata que hem fet.
El meló
ha costat d'introduir-lo, però se'l mengen molt bé, els agrada molt. La xíndria també ja la coneixien.
El carbassó és el que no hem introduït.
El carbassó no hi ha hagut manera de poder-lo introduir. I poca cosa més, eh? I poca cosa
perquè
més.
Allà de què treballen? Quina és la subsistència de vida allà, econòmica?
Allà és agricultura.
L'agricultura,
no? Agricultura, totalment. El que passa és que ells, et dic, es mouen dintre del temps sempre de pluges, que és juny, juliol, agost...
Setembre...
El juny de vegades falla, però juliol, agost i setembre són època de pluges, i dintre d'aquests 3 mesos han de sembrar, han de collir i han de fer el menjar per tot l'any.
Vostès van decidir marxar de Balanes i anar a viure aquí, a Cuonco.
Sí.
Recordem que és a Gàmbia, però pensen tornar, suposo, o no? O es pensen quedar a viure allà a Gàmbia? No.
Bé, ja anem vinguent.
Ja aneu venint.
Nosaltres sí, tenim fills i nets i 3 vegades l'any venim. I no, la idea és que ens anem fent grans i que arribarà un moment pues, que no podrem fer-ho, no volem quedar-nos allà.
Perquè, esclar, la pregunta és la següent. Amb quins diners compteu? Perquè, esclar, no tothom és capaç de marxar de Blanes i anar aquí, en aquest poble de Gàmbia, portar maquinària, animals i ensenyar-los-hi allà totalment gratuït. Això, o tens molts de diners o tens moltes subvencions.
Bueno,
amb quines subvencions compteu?
Comptàvem que tindríem subvencions, perquè era aquella època que n'hi havia moltes, però això s'ha acabat.
Vam arribar en el moment en què es va acabar, no? Sí. Fa 3 anys enrere.
O sigui, vareu aconseguir subvencions.
No.
Hem arribat a aconseguir subvencions de l'Ajuntament de Blanes. Hem tingut subvencions molt petites de la Diputació.
Del
Consell Comarcal. La Diputació en tenim una subvenció que també
està aprovada, però encara no la tenim.
Bueno, el tema és que vam fer un crèdit, i el crèdit doncs, el anem pagant cada mes, el que toca.
I a través dels socis que tenim,
que tots són 70 socis que paguen 5 euros cada mes. Vull dir, i l'altre doncs, és un pla de pensions que teníem doncs, que s'ha hagut de menjar.
Ja.
Perquè quan ets allà et veus amb l'obligació de tirar endavant.
Però és que vostès hi tenen algun guany amb aquesta cooperativa o no?
Tenim moltes pèrdues.
Ja dic
que el pla de pensions se n'ha anat ja fa temps.
Perquè aquí, Roser, suposo que el canvi ha de ser molt, molt bèstia, no? O sigui, arribes de... Sí. Surts de Blanes amb totes les comunitats de llum, electricitat, gas... Sí. I perdoni, però televisió, i deus arribar aquí a Cuonco...
A Cuonco no hi ha ni llum ni aigua. O sigui, l'aigua l'has d'anar a buscar... Bueno, encara fa uns anys que els hi varen posar unes aixetes a tot el poble amb un pou que els hi has d'anar a fer cua allà a buscar aigua. Això ho hem estat fent durant un any, però després ens hem anat fent la nostra caseta. Vam tenir la sort de tenir un cooperant que el vam tenir 2 anys allà amb nosaltres, un noi de 28-29 anys, que també és els vol bons, un noi de 29 anys conviure amb dues persones jubilades, diguem-ho així. I el seu pare era constructor i va venir un mes a fer-nos a la casa, a començar la casa. I amb aquest noi doncs, l'hem anat seguint, i amb la gent d'allà, perquè pensa que els maons de la casa els hem fet nosaltres, amb sorra i amb ciment, amb un motlle... Llavors, de moment, la veritat és que va ser molt difícil, però després, ara estem a la casa, amb el pou que tenim ens fem arribar l'aigua a la casa, o sigui que ja ens podem dutxar. Tenim un vàter, que quan vam posar el vàter a la casa, la gent d'allà deien, què és això i per què serveix això? Perquè ells tenen un forat allà fora i ja està.
De llum en teniu?
Perquè ens hem posat nosaltres unes plaques solars, però no teníem llum. Això, per mi... ha sigut el més difícil, perquè ells a la nit hi veuen com els gats, que hi veuen, ells també hi veuen. I això per mi, a la que es fa fosc, és a les 7 de la tarda, allà sempre és més o menys de 7 a 7, tenim claror. A mi me sembla que tenim un palau, no hi tenim cap comoditat. Però
no
bueno,
tenim aigua i tenim llum, que això ja allà
és molt.
Tenir xetes que ragin i tenir sí. una dutxa per voler-te dutxar i també tenim sí. dues dutxes a fora. Vull dir que això ja és molt, no? El que passa és que està clar, tot això te costa diners, perquè a part de les plaques solars, que un cop feta la inversió, després ja et van donant el seu rendiment, vull dir, l'aigua has d'omplir un dipòsit que tenim per sobre la casa, i aquest dipòsit cada dia s'ha d'omplir, i les plaques solars tampoc tenim tantes plaques solars com per poder tenir una nevera en condicions, la podem engegar...
Dues horetes abans de dinar per poder tenir fred...
Tot el congelador i aguantar aquell fred... Vull dir que, bueno, però a pesar de tot, en allà, naturalment, és un palau, vull dir, comparat amb el que ells tenen...
I allà l'Ajuntament, si es pot dir així, us ajuden o no?
No.
O sigui, l'Ajuntament...
Allà hi ha un alcalde,
sí.
que és l'home més gran del poble, sol ser que, bueno...
Econòmicament res.
No, contrari.
Ni el govern d'allà tampoc.
No.
Ells el que... Aviam, tot és benvingut... però tot ho has de portar de fora.
Sí.
O ho has de comprar tu en allà. El que passa és que en allà és molt complicat comprar perquè coses bones no n'hi han, tot és xino, i a més, a part de ser xino, que la Xina té coses molt bones, és tot el pitjor que poden fer a la Xina, va parar a Gàmbia i Senegal i en aquests països.
Pere i Roser, estaria molta estona parlant, però el temps ja se'ns ha fet curt, sí. Això. Bé, les persones que ens escolten que vulguin més informació i també vulguin contribuir econòmicament, doncs teniu una pàgina web que és www.blanespergambia.org. Repeteixo, www.blanespergambia.org. I doncs, i ara, quan torneu cap a...
Demà.
Demà, doncs que vagi molt bé el viatge.
Doncs, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pere i Roser, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 3, visita pastoral del nostre bisbe Francesc a Dosquers i presidirà la missa a 11:15 del matí. I avancem ja a un acte del diumenge de la setmana que ve, dia 10 de novembre, a 16:45 de la tarda, a la falda del castell de Sant Ferran, hi haurà la segona missa sobre l'Empordà. Doncs anem a parlar d'acabar aquesta missa. Nosaltres tenim a l'altre costat de la via telefònica mossèn Miquel Àngel Ferrés, que és rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, Àngel.
També és col·laborador nostre d'Església Viva. Parlàvem d'això, de la segona missa sobre l'Empordà. Què és aquesta missa?
Bé, l'any passat la vàrem fer amb motiu dels incendis que hi va haver a l'Empordà a l'estiu, i aquest any la fem altra vegada, però entorn d'un tema també bastant negatiu, com és la pobresa infantil. Però hi donem un to positiu a partir doncs, de les imatges dels castellers, que ens vindran també a fer un petit castell. El lema serà fent pinya per una infància feliç. És una missa que es fa a l'aire lliure, a mitjà aire del castell, damunt de l'Empordà, en què doncs, participa bastanta gent, en aquest cas doncs, pedagogs, que ens parlaran dels mitjans perquè els nens puguin ser feliços, també doncs, una coral infantil, gent del cau, gent de l'esplai, diversos testimonis, i tot això enmig d'una missa doncs, a l'aire lliure, si el temps ens acompanya, i si no, doncs, el castell ens cedeix generosament les seves sales.
Aquesta missa es fa a la falda del castell de Sant Ferran, a l'indret del circuit dels Arts, que s'hi accedeix en cotxe per la carretera de Llers. Eh?
Exactament. Això és un paisatge, doncs, sobre l'Empordà, per això en diguem missa sobre l'Empordà, agafant doncs, la imatge de Teilhard de Chardin, salvant les distàncies, però és una vivència doncs, que ja és el segon any que la fem, que és molt transversal, que es diu ara, no? O sigui, hi ha molta gent que potser no són practicants, però que una celebració així doncs, és un moment important de vivència i de trobada amb uns valors que tots participem.
Aquesta missa serà el diumenge de la setmana que ve, 10 de novembre, 4:45 de la tarda. Podeu col·laborar aportant doncs, aquell dia també material escolar i llibres de text, aliments per infants, com per exemple llet, cacau, sucre, galetes, roba infantil. On va parar tot aquest material?
A través de Càritas es distribuirà a famílies necessitades amb infants, perquè el tema és la infància i la pobresa, no només... Parlarem de la falta de nodriment físic dels nens, que també, per desgràcia, n'hi ha al nostre país, sinó també tots aquells valors que els castellers viuen i que els castellers doncs, practiquen aplicats a la infància, que entre tots puguem anar pujant doncs, el castell d'una infància feliç. I per això, com que, per desgràcia, no totes les famílies poden doncs, educar o poden nodrir bé els infants, també admetrem que la gent doncs, porti com ofrenes doncs, material escolar, aliments i roba infantil.
Molt bé. Doncs recordem, el diumenge de la setmana que ve, dia 10, a 4:45 de la tarda, la missa sobre l'Empordà, a la falda del castell de Sant Ferran de Figueres, a l'indret del circuit dels Arcs, que s'hi accedeix...
Aquesta edat, a venir a aquesta hora, perquè volem presenciar la posta de sol.
Ah, molt bé, clar.
Si és que tenim sort i fa bon dia.
Que si et cedeix en cotxe, recordem, per la carretera de Llers. Miquel Àngel, gràcies. Esperem una col·laboració teva, com sempre, en el punt de vista aquí a Església Viva properament. Gràcies.
Molt bé, fins ara.
Tot seguit anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge 3 de novembre. Ho fem amb mossèn Josep Paracolls, rector de Verges. Benvingut.
Gràcies, bon dia. L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Lluc, capítol 19, versets de l'1 al 10. Veiem a l'Evangeli que Jesús es trobava amb gent que el criticava i s'apartava d'ell perquè deien que alguns amics de Jesús no eren bones persones, com Zaqueu, que era un lladre, i que pel fet d'anar amb Jesús aquests no canviarien pas. Doncs a tots aquests que criticaven i s'apartaven de Jesús, sí que Jesús no els va poder canviar. A la seva ànima hi van quedar les crítiques i el malestar, mentre que Zaqueu sí el va poder canviar i a la seva ànima hi va posar la pau. A vegades sentim converses on es diu que la gent que practica la fe i busca la comunió amb Jesús no són pas tots bona gent. Bé, segur que és cert. L'Evangeli ens diu que ja era així en temps de Jesús. Però el que no es pot fer és repetir la mateixa escena. Que això sigui un motiu per criticar-ho i deixar la comunió amb Jesús. Perquè llavors Jesús tampoc podria fer res per nosaltres.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
radioestel.cat, el teu punt clau d'informació, l'actualitat cristiana al moment.